benvingudes, benvinguts al 091, el teu programa d'esports de confiança. Tornem després de dues setmanes sabent que cada cop ens defineix més el concepte intermitent. Ara faig programa, ara no. Ara faig gràcia, ara no. Com ara, que no. S'ha de dir que la nostra intermitència ha estat justificada aquesta vegada per una Setmana Santa llargueta. Nosaltres som molt de vots aquí. No de vots. La que no ha estat justificada és la de la Lliga. Primer, aturada per seleccions. Després, una jornada pel mig i posteriorment un cap de setmana dedicat només a un Atlètic Club Mallorca que va acabar a la una de la matinada i els penals, però ja sabeu que la Copa mola. Faria bé el futbol d'aprendre una mica del basquetbol. La seva Copa mola més i aquest cap de setmana ens ha donat una alegria que no es vivia al Baix Empordà des de l'ascens del Palamós a segona A. El Bisbal Bàsquet és campió de Lliga EVA, ni més ni menys. 23 victòries, dues derrotes, comentàvem ara. Com que no en tinc ni idea de bàsquet, avui ens acompanyen els tres experts de l'esport de la pilota rugosa aquí a l'estudi 1 de Ràdio Capital. Avui en Sergi ens portarà una historieta de les estrelles més reconegudes del món del bàsquet, després de Xavi Torrent. En Ribas farà de politòleg i ens guiarà pel 12M, però resulta que aquesta secció al final no la té i la portarà un altre dia. I en Jordà ens porta una proposta pels jugadors del Barça. Nois, sigueu benvinguts. Ribas, això ho havia escrit abans de saber que no portaves la secció. Ara estava molt animat i no hi he pensat fins que ho he llegit. Com estàs?
Estic bé.
Vale.
Vale. La podria haver acabat, però la inspiració no m'ha vingut. No he estat inspirat i he dit, pues, saps què? Com que avui no havies de venir i ets com una mica de sucre.
Exacte.
Fes jugar aquesta
suplent,
carta.
Ets suplent.
Avui, de fet, havia de venir el nostre doctor al programa, sí. Andreu Paneque, la nostra persona bisbalitzada, que ens anava bé amb el tema del bisbal bàsquet, sí. I no ha pogut per culpa de l'entrenador.
De fet, el sentit de politòleg he pensat, l'Andreu s'ha colat aquí al final, però no.
Eren Ribas, no, però tampoc no. La farà.
Però te faig de politòleg, sense cap mena de problema, també.
Sense títol és molt fàcil fer-ho.
Bueno, al final, a Can Basté tots parlen de política i cap
ho no. Exacte, i el que fan és un esmorzar així d'orillo, sí, i carajillo, sí. I a parlar. Soy Ribas, a què quieres discutir?
Un whiskito i a dormir, com diu don Javier.
Pobre Javier.
Gran. Jordà, com estàs?
Doncs jo estic bé, tot i haver tingut un dilluns estressat.
O sigui, per què?
Començar la setmana també estressat? No, bueno, estressat, aviam, tampoc la paraula seria estressat.
Bueno, però, doncs és la que has fet servir.
Sí, és que, aviam, per ser un dilluns és estressat, perquè tinc que portar el cotxe al mecànic. Pum, sablazo. Vinga, la pata, pum. Després he tingut que portar la gossa al veterinari per les vacunes.
Vinga.
Patapum. I això és que acabant d'operar d'una cosa de les dents.
Patapum.
I no, em pensava que no havia de venir al programa perquè teníem els calendaris mal fets. I l'Uri, no, que te toca a tu. I diu, pues vés a fer la secció. És gratis fer la secció, però...
Que no ets en pagar, el proper dia, perquè...
Puc preguntar, a mi m'agrada molt quan hi ha dies que gasto molt per algun tema. Quan has gastat avui? En mecànic, veterinari, pots dir-ho?
Una forquilla.
El número 3, a la banyes. Yes.
I els zeros?
I no. Un parell de zeros.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Què?
300 euros al dia, ojo.
Estava pensant...
Gasto de 300 euros al dia?
Sí. Sergi Díaz, feia molts dies que no venies.
Molts dies.
M'estic arribant avui.
Molts dies, perquè... Aquest calendari està una mica fet a...
Aquest calendari, el que va passar és que un dia jo vaig estar una mica malalt i si jo estic malalt, això s'ensorra i algú més ha de portar els piuets.
Això és cert.
I què va passar? Doncs que es va destacar un missatge que era del gener en comptes de ser del març. Bueno, a vegades, saps? També s'ha de dir que diumenge es va dir quins eren els que vindrien i...
Jo estava...
El diumenge no.
El dia del senyor, diumenge.
Vale.
Sí. Tu, per cert, vaig a fer de Berni. Com estàs tu, Uri?
Bé, però encara no has respost, no?
No, jo estic molt bé.
Jo
estic molt bé.
I com estic?
I
bé,
tu?
Bé.
I tu?
Bé, no sé, content de tornar, no? És allò de dir, estava a casa, bueno, farem la cerveseta, xerrarem una mica de tot i bé, content.
Jo he de dir que en última instància, si m'està veient la Marta, la meva dona, doncs, potser no ens sent gaire bé.
Saludo, però
m'ha anat bé venir al programa perquè hem anat a passejar amb els dos gossos, els hem fotut per un camp, llavors estàvem ple de fulla i tal, I clar, la Marta els estava raspallant com loco, jo estava ajudant, dic, carinyo, he de marxar,
he de marxar, tinc
programa.
Tinc programa.
A casa s'ha proposat fer un rostit, perquè hi havia un pollastre descongelant-se, i dic, ostres, doncs mira, estaria bé fer-lo ara, carinyo.
I quan torni... S'està fent? S'està fent,
o... s'està fent. Diria que aquesta hora podria ja estar, quasi.
Està fent xup-xup.
Sí, sí.
Si vols, pleguem ja i anem a menjar rostit, eh?
No, és per demà, és per demà.
Ah, per demà.
Sí, sí, ja
sempre és millor reposar això.
Exacte.
Verdad.
No, no, sí, veritat, jo estic d'acord, però aviam... Per què tardo?
Anem a fer una mica de tertulieta, senyors.
Va, va, va.
A veure, el Bisbal Bàsquet, campió de la Lliga EVA, se'ns ha comentat també, es va comentar pel grup de WhatsApp que bueno, hi havia un parell d'individus, sobretot un individu del Bisbal Bàsquet que rajava de nosaltres, que mai parlàvem d'ell.
Sí, sí, no, no, sí. I ja mirarem a la càmera, Joan Ferrer, que estem parlant del Bisbal.
Qual és tu càmera? Un moment, a veure si...
No, no, igual, no te preocupis, no, no te preocupis. No, van venir, o sigui, els de la Bisbal, que quan van guanyar, després van venir de festa a Palamós, curiosament nosaltres també hi érem, allà.
No, quines coses.
I en Joan Bassen, que és el president, i en Joan Ferrer, que és, ha sigut el president de tota la vida i que ara doncs, fa staff tècnic, i president a la sombra, també ho direm. Va, doncs, sobretot en Joan Ferrer, va de cares en Joan Ferrer. Va, ah, és que no, de què parlareu demà, doncs? De què parlareu? Perquè, clar, no, no hi ha hagut ni futbol ni res. Només heu de parlar, Bisbal. Jo, Joan, si ja parlem de vosaltres i sempre parlem bé...
Parlem més del Bisbal Bàsquet que del Palamós, que mira que el programa és bastant encara del futbol.
I jo dic, Joan, però si ja parlem... Ah, no és suficient. Però si no has mirat cap vegada el programa, Joan.
Farem aquest... aquest... Joan, jo amb en Joan Ferrer no ens coneixem personalment. Crec que, de fet, ell no, a mi no em coneix de res. Però és un tio que sempre li poso likes a Twitter perquè em representa bastant... O sigui... Ell fa el que jo faria si no borrés el tuit que ja tinc escrit emprenyat, saps? És un tio que està... Fa pinta que sempre està bastant emprenyat amb sí, moltes coses, no? I les diu, i penso, està molt bé, tio, està molt bé. I em representa. I per això poso un like o el retuitejo, saps? Però jo a vegades borro perquè dic, ara et diran què? Què et diran?
En, en època de procés, seguir el Twitter de Joan Ferrer era tota una experiència.
Era estar informat, no? El 324 de barri. Està bé, tio.
Jo crec que de bàsquet, pràcticament aquí quan parlem de bàsquet només parlem del Bisbal Bàsquet.
Del Bisbal, sí, i
perquè fins fa poc el Bàsquet Girona estava vetat en aquest programa.
Ara
de fet hauríem de començar a destapar cosetes.
Sí, ara sí, és que ja...
Però, podries venir aquí a fer periodisme d'investigació un dia, Oriol, i explicar...
Tampoc en sé tantes, de coses. En sabíem més alguns periodistes que sortien els dijous a la nit a platea.
Vaja, i... amb el bo d'en Quino.
D'en Quino, però que en Quino va anar a la sotana i va dir més del que...
Hauria
sigut jo cap de premsa aquella època i, bueno, evidentment jo no li hagués pogut dir res abans sense consultar una mica... Sí. A la direcció, però, home, és heavy, eh? Vull dir, està bé que sàpiguen que ets un tio que surt, però...
Calla't una mica.
Tampoc el que diguis als set vents, no?
I que ets el capità,
però, saps que... Però és que, bueno, la sensació una mica de Quino, que hem començat parlant del Bisbal Bàsquet i acabarem parlant de Quino, ojo, que Quino no acabi jugant al Bisbal Bàsquet en algun moment.
De fet, el germà de Quino juga a Lliga EVA.
Sí, sí.
Sí?
Sí, ha jugat contra la Bisbal.
És com
es
jugava...
Com es diu ara?
Aquest jugava a Aragó.
Sí, jugava per Saragossa i fa un any, un parell d'anys...
Huesca? La Màgia, em sap que es deia.
Un dia...
No, que la Màgia era...
Un dia podem parlar de ser el germà dolent d'un esportista de bàsquet molt bo.
Bueno, sí. Mira el tercer dels Gasols, saps?
Sí, sí. És que potser el tercer del Gasol, és que s'hi sembla molt físicament, però si no podries pensar que no és... que algú va fallar.
No, però és que és tremendo. Jo vaig jugar contra el germà de Víctor Sada.
I què tal?
Pues enxufava triples. En Víctor Sada no ho feia, el seu germà sí. Ara, tenia panxota de Gondogan, eh? El tio, sí.
Guillem Colom. Aquest any està jugant al...
Aquest era el capital del Morabanc, però...
Azulejos, Moncayo, Zaragoza.
Sí,
Zaragoza.
I en Quino em va dir que un dia la valia molt i no ha sortit d'aquí.
Azulejos, sí.
Però aquest tio jugava a la CB fa l'any del Covid... Jo vaig tenir, bueno, quan estava a l'Olímpic, el tenia allà a la banqueta, era el capità, ho protestava tot, 0 minuts
de l'Andorra.
De l'Andorra. Sí. Estava tot de l'Andorra i selecció andorrana. Ell no juga amb Espanya.
Selecció andorrana.
S'ha quedat a selecció andorrana i allà sí que juga.
És molt de puto amo.
Però
selecció andorrana.
I és molt lleig. Molt lleig.
Va, aquí el pobre home...
Bueno, no vull fer body shaming, però hòstia, és que ho veig on... I això.
Bueno, felicitem el Bisbal Bàsquet, no?
Sí, hòstia, sí.
És un èxit que flipes. Jo...
Èxit rotund, sí, sí, sens dubte.
Venia pensant avui, mentre passejava els meus gossos, abans de saber que s'emmerdarien, que hi ha molt d'esforç i molt de sacrifici darrere d'això.
Molt, collons,
o sigui,
clar.
Hi ha moltes hores invertides. I realment, hòstia... Tenir aquesta tarda que vam viure l'altre dia, no?, amb el pavelló ple, guanyant un títol de Lliga EVA, que pels que portem una mica en el món del bàsquet sabem que és molt difícil.
Bueno, tan difícil que no s'ha vist pas.
No, no, exacte.
Perquè
o sigui,
ni el quart de les estrelles per entendre's.
Perquè no, la Bisbal d'Empordà geogràficament està en una zona
clar,
on...
No, sí. No, no.
Aïllada.
I recordem que Lliga EVA hi van pujar fa 4 temporades. Si
sí,
no
sí,
no,
3, sí, 3, sí.
3, 4, no?
I, sí. I era una cosa inassumible. Bueno, i...
De fet, sí, sí. No, pujar-hi no hi pujar.
Van comprar plaça.
Van comprar plaça, però bueno, s'han guanyat després a pista.
S'han demostrat que sí, que la podien...
És l'any del Covid, crec que, perquè quan...
Sí, l'any després. Sí,
algú de reestructuració, pot ser, sí, també, alguna història sí. De...
Però vaja, al final, mira, anar tocant peces,
sí, sí.
Han aconseguit, que això relacionat també amb el que deia en Ribas, ser l'equip referència de Girona sense ser Girona Ciutat.
Sí, sí, és, a dir, sí. Tot, és complicat,
Tots els jugadors potents de la zona han acabat jugant a la Bisbal i no a Quart o a sí, Salt sí. O a Girona mateix.
És complicat, no està el gironès i... Espera, tampoc està mal situat al final la Bisbal, però clar, no és el mateix que el Girona.
No, sí, sí,
sí. O sigui, per ficar una mica de referències, o sigui, sí que EVA doncs, ja hi ha un estatus, perquè no és una competició ja estatal, o sigui, nacional.
És però... de FEB, no? És la primera de Federació Espanyola.
És la primera de FEB. Sí que, entre cometes, econòmicament, doncs, els tenen que cobrar alguna cosa algun dels jugadors de la Bisbal, no ho direm pas aquí.
I l'entrenador no crec que cobri poc.
I l'entrenador no crec que cobri poc. On vull arribar és que la zona de l'Empordà, tant baix Empordà com a l'Empordà, quan estàs en categories, ja no EVA, sinó Primera Catalana o Copa Catalunya, si no ets de la zona, costa molt fitxar jugadors, perquè, per exemple, quan està a Primera Catalana del Palamós, es compren una mica cap a casa, costa molt fer portar a jugadors de Girona, perquè
sí,
dius,
sí,
tu, és que estic a 40 minuts. Estic a 40
sí, sí.
Minuts.
Aquí sí que hi ha una diferència forta amb el futbol. Quan vaig estar amb el Palamós de futbol un parell d'anys portant xarxes, sí que veia que hi havia molt de moviment entre jugadors d'equips. Llavors era molt habitual que un jugador de futbol en 5 anys estigués en 5 equips diferents i més o menys, saps, anéssim voltant el cercle. A bàsquet això és complicadíssim.
O sigui,
és molt difícil veure un jugador de bàsquet a Primera Catalana, a Copa Catalunya, si voleu, que en 5 anys estiguin 6 equips diferents.
Totalment. Jo ho relaciono molt amb que el futbol a Primera Catalana qui més qui menys té un sou, per tant entenc que hi ha un punt mercenari en el qual el propi jugador...
I alguns tenen agent i tot.
Exacte.
Sí.
I la diferència principal amb el bàsquet és que els sous potser els rebran un o dos jugadors que sí que els podràs atraure a través d'una oferta econòmica, però que en el fons saps que Barcelona o Girona, potser més Barcelona, inclús fora de Catalunya, te poden igualar o superar aquestes ofertes. El que crec que ha fet molt bé la Bisbal des d'allà fa molts anys és que qui va a la Bisbal es sent...
S'ha d'implicar.
Sí, però sent una part més, no?
Sí,
aconsegueixen que tant el jugador com el club formin una simbiosis que al final s'acaba traduint en... Durant molts anys tens jugadors de molt de nivell. Vam tenir en Xavi Torrent en aquest programa. Sabem quin tipus de jugadors en Xavi, quants anys porta en Xavi a la Bisbal. Però és que...
El tercer o quart, no hi ha? El tercer o quart, ja.
Des d'Eva.
Sí.
En Jaume Soler, vull dir, també té un catxer i un... Vull dir, aquest noi tindria equip en molts de llocs.
Sí. Bueno, home, crec que és el màxim anotador d'Eva.
Sí,
clar,
sí, sí.
Però al final, el fet de voler apostar per aquí parla molt bé de com el club aconsegueix integrar això.
Sens dubte.
Que llavors hi ha un... No, també entenc que el jugador entra al pavelló vell de la Bisbal i hi ha una mica tota aquella aura i li enganxa, no?
Sí, sí.
Però, et deu portar sol, o sigui, aquell ambient et deu portar sol en el partit.
Molt, 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 molt. Sí que jo recordo haver jugat amb el Bisbal Palamós de Primera Catalana que...
Els odiava molt fort, eh? Això es pot dir, s'ha de poder dir.
Ah, sí? Vull dir, jo vaig jugar a la Bisbal. Que... Sí, es pot dir també... que gràcies a mi s'estàs...
Jo també he jugat a la Bisbal, però...
S'ha quedat campió d'Eva.
Però quan érem rivals...
És que, Jordà, això també és teu, eh? I també és d'en Sansa, també és d'en Ribas.
Sí, jo també vaig jugar a la Bisbal.
Ah?
Cuidado. Oh, no. L'única vegada crec que li he dit a un entrenador, dic, tu, treu-me, sisplau. Treu-me de la pista.
Ah, vale, estaves a pista i m'ha dit, no,
sí,
revés.
Sí, sí, no, no ha passat mai.
Posa'm a la banqueta.
L'ambició feta per saber, arribes.
Posa'm a la banqueta, sisplau.
No, però... no me'n recordo què anava a dir.
No, hi havia molta rivalitat, però vamos.
Això,
hi havia
això,
molta rivalitat, sí, sí, sí.
I que d'alguna manera en Joan Ferrer era l'entrenador, el que havia pujat a la generació amb la que havíem competit, i hòstia, patacades.
Però també era una rivalitat sana. Sí que va haver-hi un any que
sí, però...
va ser túrbia, però sempre ha sigut sa.
I et diré una cosa, està bé que hi hagi rivalitat entre Palamós i Bisbal, de categories inferiors, de categories més baixes, de base, del que vulguis, mentre sigui sana, però després, dius, hòstia, la Bisbal està a Eva, alegra-te'n, no, estàs aquí al costat, vull dir...
El femení està a punt de baixar, eh? Que ho sapigueu.
De la
sí, que l'any passat parlava molt del femení del Palamós, que anava molt malament, aquest any
estan
elles a segona i sí, sí, són... van perdre l'altre dia contra les penúltimes i estan en una zona complicadeta. Que no tot és oro el que reluce, Aquí traiem una mica de pit del Palamós.
I per tancar, ara, sí senyor. Per tancar una mica la Bisbal, que vaig parlar amb en Joan Bassa i vaig dir... Heu quedat campions, perquè no vol dir que hagin pujat.
No, clar.
Expliquem-ho bé, expliquem el format.
Dic, format així rocambolesc per pujar a l'Ep Plata, que és xungo.
L'Ep Plata, tercera categoria, del bàsquet estatal.
Sí. I li vaig dir, Joan, probabilitats, com està? I em va dir, Jordà, 30%. I hòstia puta, és molt heavy que quedes campió d'Eva i... que sí, que ho diuen també amb els peus a terra i tot, però 30%.
Però, vale, 30%? És a dir, el camí cap a l'Ep Plata quin és ara? Queden primers, vale. Entenc que els quatre primers del seu grup van a playoff.
Sí, diria que els primers de grup fan un grup de quatre.
Vale.
Val? Llavors, diria que el primer, no sé si el primer puja directe d'aquest grup de quatre, i els altres dos...
S'ho juguen contra els altres...
Sí, fan un tipus de repesca.
Vale.
Parlo absolutament de memòria, m'ho van explicar. Jo el que sí que me'n recordo l'última vegada que vaig parlar amb algú de la Bisbal, de l'equip de l'Eva, que el que em van dir també era que el grup fort era el que acaben de guanyar ells.
Sí.
És a dir, que tu ara t'enfrontaràs contra tres primers aparentment més fluixos.
Exacte.
Que no han de ser fluixos, per aquí.
Però, clar, no tens el factor pavelló.
No sé si són primer, segon... quan es classifiquen d'aquesta lliga?
Bueno, ja ho acabarem de mirar.
Perquè com que encara queda una jornada, ja ho explicarem bé la setmana que ve,
saps?
Correcte.
I ens enterarem.
Jo m'amullo i dic que pujaran, que guanyaran.
Bueno. Sí.
Sí. Jo m'amullo i dic
que jo és que dir-ho a cegues no puc, però...
Però ho dius.
Però ho dic. Ho dic i si hi haguessin entrades... allà estaria, però segurament no n'hi haurà. Jo havia anat molt, al Pavelló Vell.
Ens havia agradat.
Però és que el Pavelló Vell crec que no jugarà a cap partit.
Bueno.
Però la setmana que ve...
Perquè deu ser en zona...
És camp neutral.
Vale.
O seu neutral.
Per tant, es deu jugar tot en 3 dies i fora.
Sí, o sigui, has de demanar setmana de vacances. Sí.
És que no és fàcil, tio.
No.
Jugadors que no cobren o que poden cobrar...
O que cobren una
vaquilla. Poses un sobresou i resulta que has de demanar...
Sí.
Coses de la feina.
L'esforç, però és que... o sigui, de molta gent implicada, si ho penses bé.
Moltíssima.
Des d'entrenadors, els propis jugadors, la pròpia gent que va a preparar el pavelló abans d'un partit, que és una logística que abans no tenies.
Ah, clar.
No, i a més ara tenen... Bueno, ara és lògic. Hi ha gent que té carnet, hi ha gent que compra entrada al moment.
Exacte.
Els que estan reservats...
organitzar desplaçaments...
No, sí.
És una liada.
Hi ha una feina.
Que abans el que et portava les aigües et feia... taula i et feia no sé què, i ara no és així. Bueno, i segurament el que porta les aigües fa mil feines més, però...
Tot això ens ho explicaran Joan Bassi i Joan Ferrer, perquè vau dir que vindríeu.
Tenim preguntes, Joan.
Perfecte. Setmana Champions, com veieu el Madrid City? Per canviar una mica de tema, de port.
De registre.
Madrid City demà.
És l'eliminatòria del culer,
És l'eliminatòria del culer.
Sí.
És que jo amb aquestes coses, veient l'experiència passada, em fa tanta por.
Bueno, però l'última va ser molt bona,
Tanta por, sí, però
no serà com l'última. No, no serà com l'última.
No, no, perquè el City està arribant...
No, no està arribant com l'any passat.
No.
Sí que és cert que Haaland va mullar l'altre dia. Que això...
Haaland està horrible.
Sí, però va mullar l'altre dia. Que això, vulguis o no, és una dosi de confiança. Que portava, quants partits eren? 10 partits seguits sense marcar? O,
sí, sí, una...
12, no? Una cosa així. Que per ella és una cosa... Ja, són dos i ja, sí, sí. Ja està posant nerviós.
Sí, va dir, però que tampoc descobrirem Haaland avui. O sigui, Haaland és un golejador, un devorador sí. d'àrea. Punto. No, fa, o sigui, no té res més en el sentit de, sí. o sigui, que té velocitat, que és fort, bla, 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 però que...
És molt bo, però t'ho juro per això. Sí.
Que abans me quedo amb Mbappé. O sigui, si me dones a triar, em quedo amb Mbappé.
Té més futbol, vols dir, no?
Sí, té més futbol, però, hòstia, bueno, és que depèn del dia, eh? Bueno, Haaland... Depèn del dia, et servirà molt tenir Haaland. Que de... Per mi decideix més un partit, Haaland.
És que Haaland li tires una rentadora i te la fot a dins, eh? Això, clar.
Sí, sí. Però Mbappé és això, té sí. més futbol, et pot generar més. Haaland és de marcar jo.
I és que, sí. saps què passa?
Fer això, que ho sap fer molt bé.
Jo és que he vist... Jo vi bastant la Premier i he vist bastants partits del City.
I t'estàs Haaland tots els partits,
i,
eh?
No, no me'ls estic Haaland. Però sí que em vaig veure el Liverpool-City que Virgil van Dijk li va fer un...
En Van Dijk?
Li va fer un descosit
a Haaland. Van dir que va jugar bé, eh?
Sí, va... aquesta, és que sempre
la faig sempre,
sí.
tio.
Sí, sí, sí.
És que avui estic animat amb les bromes amb
el Madrid, l'anitre del Madrid City segurament és, si tu diessis quins dos equips haurien d'arribar a la final de la Champions per plantilla, temporada i tal,
aquests dos. Probablement, sí.
Pues són
aquests
perquè
dos. Tens Borussia, Atlético, PSG i Barça.
No, la banda del Barça és bastant fluixot a partir d'Europa.
Qui m'he deixat? Arsenal...
Arsenal-Bayern.
Bayern no està bé.
Bayern tampoc està bé.
No és que estigui, no és que estigui bé... Que... No està bé, eh? No està o sigui, una bé. Cosa no... Però el problema és que està eclipsat pel Bayern de Leverkusen.
Sí. Però, a més, vull dir, els vuitens de final em sembla que les passa putes contra
no,
el Lazio.
No, i a la Bundesliga també ha patit molts partits, eh?
Sí.
No està fent una bona temporada, però és que... Jo deia lo de que els culers juguen demà, perquè jo crec que el Barça és molt difícil que elimini el PSG. Sí, sí. Però segons com el Madrid pugui eliminar el City, que jo crec que el posa... directament a la final.
Hola, sí, pràcticament.
I si el posa a la final vol dir que el posa
que
a guanyar la Champions.
Sí, sí.
Si el Madrid perd els quarts contra el City, en el Barça li val perdre però donar la cara contra el PSG.
Sí, sí. Creus que depèn d'això?
Tenim el síndrome aquest
sí,
de mirar
perquè,
més al Madrid.
Ara,
sí,
no,
és així.
No,
és
que em justifico.
Som així, som així.
És molt perico, això.
Sí,
però
sí, sí ho admeto, però em justifico. És que crec que el Barça, des d'aquesta temporada, des de que Xavi va anunciar... que és com el Xavi ha fet una paradoxa.
Saps què passa
aquí? És l'entrenador sense ser l'entrenador. Sí, sí. És un entrenador...
És l'entrenador de Schrödinger.
És l'entrenador sí. de Schrödinger.
Oh,
sí, sí,
sí,
exactament.
El gato.
Doncs crec que estem una mica com en el Madrid d'aquella època en la que passaven entrenadors Juan de Ramos, Queiroz, que anava passant gent...
Luxemburgo.
Que cada X mesos tenies una crisi i després havies de generar una mica com d'il·lusió i de que estaves millor. I jo crec que el Barça no està suficientment bé com per plantejar-se ni guanyar una Champions ni tan sols eliminar el PSG.
Sí, però estàs
però
a 5 partits, eh?
Però de cares al relat...
Són molts
o sigui,
partits.
Ha arribat sí, un moment bueno. que el Barça necessita relat. El Barça necessita algo que realment pugi l'autoestima.
Bueno,
encara que sigui... Que no sigui a través d'un projecte que funciona i que va bé.
Tens la xavaleria, ara.
Però tu saps al final per què serveixen els departaments de comunicació i de màrqueting?
Ah, exacte.
Perquè quan tu no tens el relat al camp... O sigui, amb el Barça de Guardiola... Mira, deies, no, és que resulta que han escoltat Viva la vida. Oh, Viva la vida, és el nostre
ja,
himne.
Sí,
és
sí.
que l'escoltem des de petits. No, clar, perquè qualsevol cosa et feia anar ja a tope amb això. Perquè el relat estava al camp.
Val.
Però és que és el que dius tu, no hi ha relat. Quin és el relat? Que Pau Cubercí, doncs resulta que ara ens anirem a parlar amb la professora de plàstica de P4 perquè ja era un tio creatiu, saps?
Sí, quan... però si...
És una màquina de fer somnis, al Barça.
Exacte.
Això ho creem molt ràpid.
Tenim un imaginàrium.
Però ho creem molt ràpid. Necessitem alguna més. Un resultat. Perquè el puto Real Madrid, si elimina el City i el PSG t'elimina amb gol d'Mbappé, perquè si t'elimina marcarà Mbappé.
Home, segur.
No, pitjor encara.
En una temporada
encara.
On
Dembélé.
El Madrid pot guanyar.
Dembélé. O Asensio faria mal, eh?
Asensio faria mal, també.
Però si no juga, aquest home, ja.
No?
No juga res.
Bueno, però està allà, no?
Que el City elimini el Madrid i ja ens curem una mica en salut.
Sí.
Anem més tranquils.
Més tranquil per la vida.
Sabem en el moment en el que està el Barça.
També t'he de dir, eh? Jo fins que no vegi que l'àrbit pita al final del segon partit, jo no veig que el City hagi eliminat el Madrid, eh?
No, sí, sí.
Perquè el partit de fa... Són dos anys? Dos anys o tres?
Sí, sí.
Dos anys, eh?
Dos anys.
Dos anys. Jo encara tinc malsons amb aquells dos minuts finals del Bernabéu, eh?
Jo sempre ho diré, eh? Jo estava veient per Roja Directa, es va parar la tele, vaig veure que celebraven un gol i era el segon.
Era el segon.
El segon. Jo estava...
Pensava que era el primer, era el segon.
Era el segon, eh?
Em va destrossar, eh?
A mi em va passar que estava entreno de bàsquet i el típic minut d'anar a beure aigua, vaig a mirar el mòbil, 0-1 i dic... Minut 89 o minut 90?
90 més 12,
dic,
devia ser.
Perfecte. Ja està.
Ja està.
I res, al cap de 10 minuts va acabar l'entreno, torno a mirar el mòbil, aviam com han quedat, i veig 3-1 a la pròrroga.
Clar, perquè a la pròrroga hi anaven, necessitaven dos gols al Madrid,
sí.
Eh?
Sí, sí.
Dos gols, eh? I al minut 90 anaven 0-1.
Rodrigo, no?
Espectacular, sí, sí.
Com va marcar Rodrigo l'empat?
Sí.
Que era l'1-1?
Ja estava, ja,
era,
ja estava.
Era,
allà, no, però, no, ja estava, eh? Ja
saps que marcarà el segon?
Ja estava, ja era el Bernabéu sencer xutant, sí, tio. Sí, 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 o sigui, és increïble, eh?
Bueno, mira tu, bien por ellos, no?
Jo fins que no vegi el City eliminant... O sigui, fins que l'àrbit no xiuli al final del segon partit, jo no veig res...
I ja. Hi ha un friodato...
Ja poden guanyar 5-0 al primer partit.
Hi ha un friodato que, un cop hagi acabat les eliminatòries de quarts, de final, hi ha Madrid-Barça, eh? El següent cap de setmana.
És veritat.
Sí, clar,
però un cop acabin la tornada.
Els quarts.
La tornada
de quarts. S'acaba la tornada de quarts.
Vale.
Madrid-Barça.
Sí.
Sí, bueno, clar, clar. Ens podem trobar un equip que vingui enfonsat en la misèria o un que vingui volant als núvols com si fos en Goku a sobre del núvol Quinton.
I el Barça, i el Barça necessita que almenys... O sigui, partint de la base que no ha de sortir vapolejat de l'eliminatòria contra el PSG... necessita poder anar en aquest segon partit, en aquest partit contra el Madrid, amb una mica més de casta i coratge, que em sembla que és el que estem ara, sí. Que estem una mica amb l'espíritu de Juanito, basant-ho tot en una situació com que ha generat l'entrenador, que quan va dir que marxava s'havia tothom alliberat i s'estan guanyant partits. Mirem contra qui s'han guanyat aquests partits.
No, no, és que...
I com s'han guanyat també la majoria, eh?
El Barça segueix tenint les mateixes mancances que abans i sí, ojalà Pau Cubarsí sigui el pròxim central per 14 anys.
I Lamine Yamal sigui
el pròxim del centre de Barça. Però jo aquesta història ja l'he vist amb Ansu Fati i amb altra, que és que traiem el xaval i el cremem a una velocitat...
Diuen que Bojan Krkić ja està fent bona feina amb això, eh?
Ojalà.
Fa pinta, perquè és un tio que passa molt i que a nivell mental...
Ell té bona experiència amb aquest tema, llavors, bueno...
I em sembla una molt bona figura, millor que Deco, a la part de direcció esportiva.
La de Deco...
És un monotogal als padets, saps què vull dir?
No, però al final Deco és el que està dalt. Saps què vull dir?
No
ho he sentit per estocar Ronaldinho en algun moment? O perquè no vius en Ribas...
Anderson Dissous Deco, sembla que així.
Sí, sí.
Decodificador per Andrés Montes, un dels jugadors més infravalorats.
No estic parlant com a jugador.
El Sodomillo.
Jo crec que va bé que una figura com Bojan faci això, perquè Deco és d'una altra casta i d'una altra escola, però tampoc crec que...
De l'escola? De la cocaïna. Home,
I, bueno,
època... Cocaïna, caipirinha... Bueno.
I los bongos,
eh? I ja jugarem
diumenge.
Potser excepte Messi... Haurien de veure les medicacions que li donen per l'autisme?
No.
Hi ha medicació?
No.
Segur, sí, clar.
Però a més, si no, veus com està.
Jo crec que tots els millors de la història s'han drogat.
Sí, segurament.
Tots.
Mira Albert Pla, per exemple, saps? Estava pensant en aquest, eh? No, correcte. Nois, últim tema, perquè se'ns acaba el temps.
Se'ns ha acabat. És que passa passat ràpid, avui.
Retirada la samarreta de Marc Gasol a la NBA.
Merescuda.
Big Spain.
Molt bé.
Big Marc.
És que jo crec que el dia que passin els anys i posem en perspectiva que hi ha dos germans catalans, a més... que tenen la samarreta penjada a dos equips diferents de la NBA, amb el que això suposa, és que no és que ha anat allà a esclafar banqueta o a jugar un any
bé.
És que estem parlant de campions NBA, defensor de l'any, All-Star... Vull dir, tant un com l'altre, i sempre Marc tenia la sensació que era com... Ai, és el germà de Pau, i Marc s'ha fet un nom pel que és, perquè és un monstre.
Totalment. I el que sí que... O sigui, deixant de banda que l'hem retirat en Marc, totalment merescutament, fins que potser és el jugador més important de la franquícia...
Segurament.
Sí.
Ho podria ser ja Jay Moran, però...
Sí, tu tapes les pistoles.
Sí.
Bueno,
bé. Pistolero.
El pistoler.
Sí.
El pistoler.
Doncs...
És el Lucky Luke.
Li podrien també haver retirat en Pau a Memphis, perquè va sortir malament. El problema és que va sortir malament en Pau de Memphis.
Sí,
va, però com a importància...
Però Marc tampoc va sortir bé de Memphis,
sí,
no?
Que va sortir bé.
Sí? Sí. Però hi va haver aquell merder bueno, els últims partits...
Ell l'entrenador el vol traspassar. Vull dir, Memphis vol fer un canvi de rumb amb la franquícia i sí. Consideren que Marc és com que encara els ancla una mica amb el
model del grit and grit aquest.
Exacte.
Sí, però no surt
jo crec
ell
que,
malament.
Jo crec que Memphis... no li retira a Marc només perquè ha sigut com a jugador, sinó perquè és pel que ha significat per la franquícia.
Sí, sí.
Que això els americans ho tenen molt
I per la ciutat també, que allò també ho tenen molt enganxat.
Per la ciutat, sí, exacte. Sí, sí. La comunitat, no?
Sí, exacte.
Que ja en parlen molt. Pau Gasol ha sigut molt més important a nivell d'aquesta figura per Los Angeles Lakers.
Ai, no, sí, sí, d'acord.
Que no pas per Memphis. O sigui, Pau va ser un nano jove que va arribar a Memphis, va tenir un bon lloc on desenvolupar-se perquè no li exigien un rendiment immediat en quant a col·lectiu, però és un paio que més enllà dels primers playoffs, als 4 o 5 anys, 6 anys, 6 anys,
però crec que es va convertir en el màxim anotador de la franquícia.
Sí,
però sí, era del 89, pràcticament.
No,
sí, sí.
Vull dir que al final Pau potser el més important que ha deixat a Memphis és els drets del seu germà.
Segurament.
Llavors, l'altre jugador que té la samarreta retirada crec que és Zach Randolph,
sí.
Que també va ser un gran jugador, per exemple, a Nova York, però a Nova York ningú li retirarà la samarreta, en canvi a Memphis és una puta llegenda. O Tony Allen, que Tony Allen com a jugador i mèrits esportius dius, bueno, no és un top. No,
i potser Mike Conley quan retiri també l'hauran de retirar.
I segurament també li retiraran. Per tant,
bueno,
jo crec que
Memphis quinteto, no? Són aquests...
sí,
ha utilitzat aquesta generació per dir, nosaltres no retirarem els nostres millors jugadors, Pau, Mike Miller, Bibi, que també crec que hi va jugar,
Saint-Mathieu, sí.
Sinó que nosaltres retirarem a qui realment ha portat aquesta franquícia a un altre nivell, que són aquesta generació. Per tant, a mi em sembla bé que no li retirin a Pau i li retirin només a Marc.
O sigui, jo el que deia és que també, o sigui, si li haguessin retirat la samarreta, tampoc hagués sigut una hecatombe, saps, en Pau?
Ah,
no.
Anava una mica per aquí,
però,
de
però
que,
clar, si tu compares Pau a on retiraries, si a Memphis o a Los Angeles,
home,
i, clar,
no hi ha color.
Hi ha els anells, hi ha la relació amb Kobe, hi ha moltes coses.
Però és com que també té un senyor marca personal.
Exacte, sí. I el magnetisme de Marc encaixa molt més amb Memphis i el de Pau encaixa molt més
no
a Los Angeles.
No els poso al mateix nivell, els separo. De fet, Pau marxa l'any que li porta, per exemple, a Navarro.
Sí.
Li porten a Navarro, que és el seu col·lega.
I a mitja temporada
marxa. I a mitja temporada ell diu que vol fotre el camp perquè Memphis és un equip de la part baixa i ell està permès.
I vol competir.
La millor decisió...
Sí. I al final pels dos,
Sí.
Els drets de Marc Gasol van en aquell traspàs.
És un win-win de manual.
Sí. Has vist que maco engegat parlant d'NBA?
Engegat molt maco. Jo seguiria parlant de NBA i grans figures. Què us sembla? Sí?
Sí, parlant de NBA i grans figures.
Yeah. The Lower Border.
Low Empordà, va encantar.
Low Empordà.
Aquí, Low Empordà.
Som-hi, anem a fer una visita als inferns d'un jugador.
The hell.
El primer dia vam portar una historieta més anecdòtica, que eren les ulleres de Tony Parker, recordem amb aquells Jocs Olímpics que portava ulleres, i vaig dir que a la meva secció aniria portant diferents temes, alguns que serien més hi-hi-ha-ha, altres que serien una miqueta més depriments o més profuns. Avui toca un d'aquests que toca la moral. Toca la moral perquè baixarem als inferns, als hells.
The hell.
El hell de Lamar Odom. Un tros de jugador per mi, molt infravalorat, molt important en els Lakers campions.
El que parlàvem, de Pau Gasol i Kobe Bryant.
Exacte. Un d'aquests jugadors que podia fer una mica de tot, un
alè
esquerrà, un point forward que dirien ara, no?
En Jokic en baix.
Un pot ser una mica un avançat a la seva època?
És el que anava a comentar, que bueno, era un... abans potser estaven els jugadors més marcats en un rol determinat, i la Maradona era un d'aquells que agafava el rebot, baixava la pilota i feia de base, de pivot, sí, de 3, sí, de 4...
O sigui, en Phil Jackson deia, fes el que vulguis.
Fes el que vulguis.
Però passa a Bryant.
I hi havia llibre. Doncs això, dos cops campió de NBA, juntament amb Kobe Bryant, amb Pau Gasol, va ser sisè home de l'any després de guanyar els anells, el 2011, a més era recurrent en, en aquestes votacions, i va estar 7 anys als Lakers, en 7 temporades, promitjos de 13,7 punts i 9,5 rebots.
Que no fan justícia no, a lo que realment...
A l'impacte que realment tenia en el joc, correcte. Abans dels Lakers havia passat per Clippers, també va ser a Los Angeles, que és l'equip que el va draftejar. Miami, veiem que es mou una miqueta en aquests ambients,
sí,
de,
bon mercat,
de
bon
platja.
Mercat.
I va tancar la seva carrera a Dallas, un any, i el punt i final d'una cosa que ja moria per moments.
Baskonia.
Clippers, abans de fer el salt a Baskonia.
Va estar Baskonia, aquest tio. És que...
Però la Marodom, tristament, no és conegut per molta gent per tot això que hem comentat ara, sinó per al final de la seva carrera fora de les pistes i, sobretot, un episodi digne d'un thriller televisiu o d'una sèrie que faria un especial d'HBO de 6 capítols ben bons, tranquil·lament.
Sí.
Després de guanyar els dos anells, que és 2009 i 2010, i el sisè de la temporada, el 2011, la Mar Odom és traspassat a Dallas l'any del lockout. Això és 2011. Els seus promitjos no massa content. No. Els seus promitjos passen de 14,4 punts i 8 rebots als Lakers a 6,6 punts i 4,2 rebots a Dallas. Això amb mig any de diferència,
sí, sí.
Perdona
que et talli un moment. El lockout, o sigui, abans del lockout, era quan es volia fer el traspàs de Chris Paul, que va vetar l'NBA, que era Gasol i la Mar Odom.
Sí, pot ser.
Que,
sí.
Arran d'aquest traspàs que l'NBA va vetar, la Mar Odom no li va fer gens de gràcia, i que arran d'això va fotre la davallada.
Ja s'hi movien aquests ambients,
sí, sí,
una mica prejudicials, però va acabar d'explotar el tema.
Sí.
Doncs clar, amb aquest descens de promitjos podríem olorar, sense ser aquí la policia científica ni la CIA, que alguna cosa està passant. Fins i tot Mark Cuban, propietari de les Mavericks, va dir que fitxar la Mar Odom havia sigut un dels errors més grans de la seva vida com a gerent o com a propietari de la franquícia.
Perquè què els va costar? O sigui, per què el van traspassar?
Ara tocant-ho.
És
aquí un traspàs, crec que entre
tres bandes,
equips,
no?
Sí, quatre equips implicats, perdó, 2011, 11 de desembre de 2011, que és dues setmanes abans de començar altra vegada aquella Lliga Express del lockout, és traspassat des dels Lakers amb una ronda, segona ronda del 2012, sí, que és Dario Johnson Odom, jugador random, als Dallas Mavericks, a canvi d'una primera ronda.
Sí,
ja està.
Poca cosa.
I la trade exception del traspàs.
Si no m'equivoco, volien deixar anar l'astre salarial per portar Howard, alguna coseta així, em sembla.
Llavors l'any següent porten a Najee Howard.
Sí, buscaven deixar anar l'astre. Vale, segueix, Sergi.
Seguim, no, cap problema. Però anàvem aquí. Un any després d'això, se'n va als Clippers. Res, 4 punts per partit, passat de pes, molt gros. I, es comença a veure que... o comença a sortir a llum notícies de que la Mar Odom està molt ficat en temes de drogues, en temes foscos, en temes perillosos, i és més notícia pel que passa fora de les pistes que no pas pel rendiment com a jugador. I quan és pel rendiment és sempre per rajar de la poca aportació. Drogues, un forat negre, mala relació amb el seu pare... Portava casat amb Khloe Kardashian des del 2009, que de fet el pare sempre havia renegat de les Kardashian. He de dir una llança a favor de Khloe Kardashian aquí, que en l'episodi crític de la Mar Odom, si no fos parella, segurament potser la Mar Odom no hi seria. Tot i que quan passa tot això que ara comentarem, estaven en procés de separació, no havien firmat res, per tant ella seguia sent una miqueta la persona legal al seu càrrec.
La tutora legal.
La teva dona és la teva tutora legal.
És que hi ha algú
que... És que vas una mica passat, eh?
Doncs el pare... no es parlaven gaire amb el pare, a més el pare també tenia problemes amb l'heroïna. Sorpresa.
Amb l'heroïna, eh?
Amb l'heroïna. Ve d'herència.
Odom no convida el pare el dia del seu casament amb Khloe Kardashian. Vull dir, tot és una relació fantàstica, meravellosa, i és un conte de fades digne de Disney. El 2014, quan ja semblava que la vida del bàsquet estava abandonadíssima, fitxa per 2 mesos pel Baskonia amb un fitatge que va agafar absolutament descol·locadíssim a tothom. Ningú sabia què estava passant.
És que... oh, mediàtic va ser.
Com podia ser que la Maradona, que no s'aguantava els pets a l'NBA, firmi any i mig després pel Baskonia? Jo sóc partidari de poder fitxar segons quins equips joguines trencades tipus Jabari Parker, que són lesions que potser de ben trobades es poden rescatar. Ara agafar un tio que saps que s'està fotent de tot.
Bueno, com Allen Iverson al Besiktas.
No? Correcte,
aquestes cosetes.
Són aquestes cosetes.
Però aquesta màgia, això, què seria de nosaltres?
A més, és curiós perquè sí que es veu com que et ve d'un món totalment
diferent. O sigui, és una cosa,
que crec que és dels pocs esports que passa això, no? Que dius,
bueno, més clar,
en Messi se'n va a Miami i dius, bueno, ja s'acaba la carrera, però...
Però segueix rendint, Messi.
Clar, exacte, però... Clar, però
estàs fitxant, hòstia, no sé, no sé.
És com que ve un extraterrestre. Si ve
però, jo crec que
i ve a jugar a l'Eurolliga, que és la segona lliga més.
Ho veuen com algú tercermundista.
Ara hi anava jo. O sigui, tu quan te venen les estrellites americanes, digue-li la Maradona, es pensen que aquí no vindran a fer... O sigui, vindran de vacances i faran...
I Baskonia potser et juga 3 partits per setmana.
No li va... Aquell moment 2. Aquell moment 2.
Jo crec que el mànager d'Odom, però no li va explicar on anava, a Vitoria.
Clar, ja podria ser.
No li va dir...
No vas al lloc més plàcid d'Europa,
Firma aquí.
I més amb l'historial que ens ve. Estàs agafant un jugador que ja és un exjugador completament i aviam si en 2 mesos revitalitzem la seva carrera. Contracte de 2 mesos. Oriol, tu que no coneixes tant la història, quan diries que dura la Maradona al Baskonia?
10 dies.
Una mica més.
3 setmanes.
3 setmanes. Bé. 3 setmanes i juga 2 partits, on aquests 2 partits acumula, sumats, 23 minuts.
Bueno, però
és un moviment rodó.
Però el que porta
mirar quan he jugat.
El que porta el màrqueting,
no, més que
d'inglès. A veure, jo tinc contacte amb el de premsa de Baskonia,
Mira, aviam si era el 2014.
Passa que no sé si era, és bastant jove, però una mica més gran que nosaltres, però crec que no hi devia ser.
L'Alberto,
un tio molt ben parit, que va venir una Copa de la Reina aquí a Girona i diu que no se'n recorda de res perquè va anar borratxo.
Mira que ja estan acostumats a portar bé.
Hòstia, hauria estat guapo, fer una mica de trucada.
Doncs 3 setmanes perquè la Maradona es lesiona a l'esquena i ha de tornar als Estats Units a tractar aquesta lesió que li impedeix o talla una miqueta la seva aventura.
La projecció. Bons pinxos i xacolís que va fer.
Però la història comença ara. Perquè quan semblava que la vida de la Maradona no podia ensorrar-se més, ens situem a l'octubre de l'any 2015 i apareix una notícia bomba als diaris, i és que la Maradona està en coma.
Hòstia.
Connectat a un respirador artificial a un hospital de Las Vegas. Després de trobar-se'l en un bordel...
Digues tot el que portaves sobre. Ho tens ara tot el que
portaves sobre?
Ocupa la pàgina.
Se'l troben en un bordel, en un prostíbul, a una obra de Las Vegas, però que també...
Se suposa que no era del desert, no? Perquè no hi ha res més. Vull dir que havia d'estar allà a mig.
I en aquesta habitació del prostíbul troben restes de Viagra.
Viagra,
Viagra.
Que el que devia tenir, què? 30 i pico?
34.
Però molta Viagra es veu.
Molta, Viagra. 34 és un any més que nosaltres,
Sí.
Bueno, que alguns de nosaltres, però...
Viagra. I en el cos de Dom hi ha resta de cocaïna, sorpresa, i marques als braços que apuntaven a consum de substàncies vàries.
S'havia fet la vacuna de l'hepatitis.
Sí, el Covid ja.
Va posar l'AstraZeneca.
Llavors, clar, tu ets un aficionat del bàsquet i veuràs un dia Twitter i veus la Maradona en coma, connectada a un respirador artificial.
La mar de bé, tu.
I clar,
72 hores portava en aquella habitació.
Se'l troba una de les noies de companyia que suposadament havia d'estar amb ell, perquè es veu que va pagar-ne 2.
Ah, vale.
Per un cap de setmana sencer, o 3 o 4 dies, i se'l troba una de les que havia d'anar-li fer uns serveis, amb espuma per la boca, amb líquid que li sortia a bord d'arreu, inconscient...
Hòstia puta, tio.
Una imatge...
El paio portava 48 o 72 hores tancat allà.
Sí, una cosa...
El tio s'alimentava de Viagra, cocaïna, heroïna i una mica de sucre, perquè al final el sucre també
el
necessites.
Era el menjar.
I alcohol també.
I alcohol bari, sí.
Déu-n'hi-do.
Doncs clar, mentre està en aquest hospital de Las Vegas, en coma, té la sort, com comentava abans, que Khloe Kardashian com que ell és incapaç de poder decidir res, com que amb el seu pare no s'hi parla i com que tampoc té gaire més a ningú al seu...
Vale, perquè la prostituta potser no era de confiança. És que no et queda més, eh?
I ella és la dona, encara, perquè els papers no estaven, oficialitzats, tot era legal, com dèiem abans, doncs és qui va decidint tractaments, hospitals, tot el procés pel que passa al dom, i que al final doncs li salva la vida i el permet tirar endavant. Ja desperta del coma, un segon, ja desperta del coma al cap d'una setmana i veuen que ha patit dos vessaments cerebrals, dos derrames, sí? I això li provoca afectacions a la parla, als moviments, per tant, ha de tornar a aprendre a fer moltes coses i quan ell és una miqueta conscient de tot això, entra en una depressió profunda, agreujada més per un síndrome d'abstinència, perquè, clar... com t'ho explico?
La Viagra enganxa.
Com t'ho explico? Què volies dir, Ribas, abans?
No, jo deia que en tot aquest procés que has parlat, que la Khloe Kardashian l'ajuda molt, que aquí hi ha una persona deconstruïda, James Harden, que era la parella de Khloe Kardashian, que puta gràcia li devia de fer a aquest senyor, que ara se n'és una altra vegada amb un paio que realment et portava una vida i teníem... Vull dir, James Harden potser has dit a veure, que el desenxufin.
Però estaven junts, és un bon Illuminati.
Crec que sí que estaven junts. Al cap de poc, crec que potser va aprofitar a Harden, que se'n anava a la Khloe i va anar a un parell de prostíbuls.
També.
Harden, això que va passar una setmana entrenant a Badalona.
Això és habitual, eh?
I es veu que un cop va fer una sessió de tir d'una horeta.
I vaja.
I que el van veure al casino, que ho va veure arreu, a Titos. Bueno, però per tot arreu, que estava gordíssim.
Però sessió de tir d'una hora.
I, clar, millor campanya de màrqueting per l'Olímpic de Badalona. Clar. I per l'Albiol, que aquell dia no va voler netejar negres.
I tot això, mentre Odom intentava tornar a la vida, els rumors seguien circulant i hi havia teories que deien que eren els propietaris del prostíbul que havien volgut matar la mare Odom. Hi havia rumors que deien que havien sigut les dues dones de companyia que l'havien volgut a matar. Hi havia gent que deia que directament era un drogadicte i que no s'aguantava.
El rumor més fort era el del prostíbul.
El prostíbul. I de fet, he de dir que el propietari del prostíbul, que es diu Love Ranch, però si voleu...
Love Ranch?
És que el nom és increïble.
De nombre Love.
El nom és increïble. Doncs, es van aconseguir les fotos de com la mare Odom estava quan se'l van trobar i el senyor propietari del Love Ranch va fer-ne difusió.
Hòstia, les va
vendre a segons quins mitjans i, per si no fos poc, es va dedicar a veure un temps a fer que la gent pagués $500 per tal que ell els hi fes una visita guiada pel racons
turisme de prostíbul.
Sí, senyor. Sí, senyor. Visites guiades i organitzades al Love Ranch pel mòdic preu de $500.
Hòstia,
per veure l'habitació on es van trobar el cos gairebé mort de la mare d'Om.
La mare.
Que macos, tots. Visca als Estats Units,
ja acabo, eh? Ja acabo. La recuperació va avançar correctament, la mare es va anar reincorporant a la vida, tot i que el juny de 2016 es van trobar diverses pipes de crack amb un calaix de casa seva. Llavors, ja tan nets no estàvem. Un mes després va ser expulsat d'un avió per anar massa borratxo, com si fos Melendi.
Digues.
Al final, les últimes notícies que he llegit d'ell sempre han sigut que havia estat com... Ara està net de drogues dures, per dir-ho així, però que... Sí, drogues dures, perquè...
És molt trist, eh?
No, perquè s'ha pres durant molt de temps ketamina, que és un analgèsic, per intentar treure tot aquest mono de les drogues dures. Llavors, és probable que a l'haver-se pres o al prendre's regularment aquesta ketamina encara segueixi aquest component de... d'enganximent en el cos de la mare.
M'ha agradat molt acabar la secció de la mare Bodom amb Melendi de fons. Una cosa molt random.
Doncs, bueno, fins aquí la història de la mare Bodom.
Puc afegir una cosa sobre la mare Bodom?
I tant.
Que la mare Bodom, ja ho has dit, que tenia molt mala relació amb el seu pare. Quan la mare Bodom entra a l'NBA, em sembla que se li mor un dels
els germans,
seus fills.
Un germà
i després sí. Un fill. Un fill se li mor segur. I la mare Bodom, tota la seva vida... És com que quan les coses li han anat una mica bé, li ha passat alguna cosa que l'ha tombat.
Sí.
Per exemple, durant aquest procés de rehabilitació, durant aquests mesos, hi ha l'accident de Kobe Bryant,
sí.
Però és que hi ha també la seva etapa de jugador. Ell diu que
de fet,
la disciplina de Kobe, el caràcter de Kobe, l'ètica de Kobe, l'havien ajudat en ell a dir, hòstia, jo aquí tinc un exemple, una persona qui em puc...
I
quan té la sobredosis i tot això, en Kobe també l'ajuda.
Kobe deixa la concentració de l'equip un moment per volar a Las Vegas i està amb ell, a més tenia molèsties o tenia algun tipus de mini lesió i hi ha un partit que no el jugo per estar amb la Maradona a Las Vegas. I sí que va sortir que l'antic Maradona, al conèixer la notícia de Kobe Bryant i la seva mort, segurament hauria caigut altra vegada al forat més negre de la vida i que més o menys va saber solventar-lo mínimament bé.
Una mica de crack i vinga.
Sí.
Vinga, va.
La Bet va venir al Tapioles i la vaig acompanyar a la suite.
Exclusiva.
Sí, la vaig acompanyar jo sol i ella sola.
Doncs com he dit al principi de tot el programa, no he tingut temps per poder-me preparar la secció d'avui, principalment perquè... com que em pensava que no venia, però com a home de ràdio, que sóc des de chiquitito, he tirat de recursos i d'imaginació i alguna cosa ha sortit. Bo? Ja ho veurem.
Intermitent.
Sí, intermitent. Aquesta setmana jugo a Barça a la Champions i almenys ho veig jo així i s'ha comentat que vosaltres també. Té més opcions de que el Girona de bàsquet fitxi Stephen Curry perquè està enamorat de Girona Ciutat que no pas que el Barça la guanyi. I veient que no s'hi queda gaire temporada a Camp Barça, el que he fet és buscar en els jugadors del Barça altres feines o esports per tal que no se'n vagin amb el seu iate a Ibiza a restregar-nos que tenen més diners que tot el Baix Empordà junt. Així que, Uri, quan vulguis, anem a buscar els futurs passatemps d'alguns jugadors del Barça.
Ter Stegen, perruquer de la peluqueria Amigo 5 Elo.
Expert en tot el tema cavaller del el porter alemany dotarà de coneixements a la bona gent de l'ofici.
Koundé, jugador del Bisbal Bàsquet.
Sembla ser que tot el que toca la Bisbal ho converteix en or i que els hi surt tot bé. Doncs per provar-ho no serà, que vagi a vol d'en Jules cap a la capital empordanesa per si podem salvar alguna cosa d'un francès.
Ronald Araujo, campionat mundial de la botifarra.
Ja és dels més estimats dels culers per la seva entrega i per tot el que fa tant a dins com a fora del camp. I per demostrar la seva catalanitat, posarà manilla a la taula i aprendrà a jugar al joc de cartes més català que hi ha.
Pau Cobercí, selectivitat.
No li posarem més feina al pobre nano i que acabi de fer el batxillerat tranquil i vagi a la sede a viure l'experiència de o bé estar nerviosíssim perquè no ha estudiat res, o bé que li sudi la polla tot i es faci una migdiada a la gespa d'Uni perquè tampoc ha estudiat res.
Oriol Romeu, que torni al Girona.
Clar i català. On millor que tornar a la capital gironina a jugar Champions l'any que ve i tornar a compartir mig camp amb el seu ex-veí d'Ulldecona, Aleix García. Oriol, fuig de Barcelona que no et senta bé.
Gavi, futbol 10.
Vale, espera que se m'està traient això.
Molt bé.
Vinga, perfecte.
Gavi, futbol 10.
Està com boig per tornar a jugar a futbol, però ha de començar a entrar a poc a jugar. I quina millor forma seria que fer-ho formant part de la lliga tan maca que s'ha fet al camp del Sant Antoni de Mar per en Lluc i l'Arnau.
Que, per cert, s'han obert inscripcions. Pedri, donar a menjar els coloms.
El pobre faci el que faci es trenca. Segueix els consells dels metges i es trenca. Fa un esternut i li ve torticulis de l'esforç. El millor que pot fer és anar al banc de la plaça i que d'allà no es mogui.
Gundogan, kebab doner, una mica racista, pel meu gust.
El jugador turco-alemany ja dona el perfil de jefe del local de menjar ràpid i durant els següents dos mesos treballarà de becari sense cobrar res i sense poder menjar cap kebab. No t'agradava Barcelona? Doncs apa.
Lamine Yamal, repartidor explotat de Globo.
Sembla ser que els estudis no són el seu punt fort, però com que fa tota la pinta d'estrella mundial de futbol, abans que sàpiga que la vida no és tan maca i que corri media jornada, 12 hores, per saber com funciona el món.
Ferran Torres, jugador suplent dels Sharks, els taurons de Palamós.
Ell i la seva mentalitat tiburon que s'ha apropiat no sabia que nosaltres havíem patentat el nom del tauró abans que ell. Així que per als últims partits de la Xarx, que vingui a la banqueta, perquè no jugarà ni un minut.
Joaos, Uper, a Sant Joan les Fonts.
Els dos jugadors cedits diuen que es volen quedar, que està molt bé a Can Barça i que són com una família. Doncs per demostrar-ho que vagin a les terres garrotxines a cuidar la casa d'uns pagesos i fins que no sàpiguen els segadors i l'estac amb un català millor que en Pompeu Fabra, no tornin.
Robert Lewandowski, profe de salsa i bachata.
El polac ja ha demostrat en més d'una ocasió que treu els prohibidos a passear i tant ell com la senyora Lewandowski se'ls hi dona molt bé.
Lewandowska.
Així que de forma totalment altruista faran classes a la platja de la Barceloneta per tots aquells que vulguin aprendre l'art del 1, 2, 3, 4, pasito para atrás.
I ja per acabar, Xavi, ajudant de Mourinho. Què et fa mal?
Tant un com l'altre estan sense equip per la temporada que ve. Doncs què millor que els dos entrenadors que s'han excusat més de la història moderna del futbol vagin agafats de la mà i comparteixin vestidor.
Bon tàndem, eh?
Quin bon tàndem. Qui dels dos dirà més barbaritats? Ho descobrirem en el següent programa.
Ha sonat poc, però ho funciona en aquesta.
Per carnaval va ser de l'any.
Bueno, ja estem, eh? Ja estem.
Molt bé.
Ha anat bé, no? Falten 5 minutets, imagina't si Quim Ribas hagués fet secció. Ens en anàvem
a Imija. Exacte. Una mica de porra ràpida, no? Aquests, qui passa a les semis de Champions? No els resultats, qui passa a les semis?
Sí? Bueno, però és que clar, pensa que a partit de tornada en parlarem la setmana que ve.
Sí. No, per tant, va, la porra d'aquesta setmana.
D'aquesta setmana va. Madrid City.
Juguen al Bernabéu primer?
Bernabéu.
2-1.
Anava a dir jo també 2-1.
3-1, 3-1 doncs jo.
Anava a dir 3-1, pues... Tu què dius, va?
3-1, va.
2-1.
0-1 pel City.
1-0.
Pel Madrid, eh?
Pel Madrid.
Som la peste, eh?
PSG-Barça.
PSG-Barça...
No, perquè 1-0 per mi és positiu, sí. A veure què passa...
2-0.
2-0.
Va, si és optimista, va, 2-1. És que anava a dir 3-1.
Tòpolo a la fosta, 3-1.
Jo anava a dir 3-1.
Vale, queda tot gravat i, com sempre, no ho tornarem a mirar.
No.
Nois, que vagi molt bé la setmana.
Igualment.
Adéu-siau, gràcies a tots per escoltar-nos, us estimem molt. Bueno, making cards. Ara sí!